3 i l'astròleg.
Albert Beorlegui, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, Antoni Dalmasis, com anem?
Anem bé, anem tirant.
Anem tirant, a punt de Nadal, eh?
Aviat, aviat.
Està tot preparat o no?
Ah, sí, de seguida.
Els vostres
està.
Domicilis particulars.
Déu-n'hi-do.
Sí? Beorlegui, també?
Sí, i tant, com que hi ha canalla, escolta, aquí la cosa des de fa dies que està del tot a punt, amb tots els abrets, els tions i totes les garlandes.
Fantàstic. Doncs mira, parlant de canalla, avui arrenquem aquest espai amb un dels grans noms de l'animació mundial, productor, director, guionista i fundador d'un imperi. Ens referim a Walt Disney.
This is not Santa's workshop. It's just one section of a creative world where new attractions for Disneyland are conceived. Now, a great deal of time, sweat, and a few tears were
aquest dijous ha fet 80 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules d'animació més conegudes del segle XX, Blancaneu i els Set Nans. Això passava un 21 de desembre de l'any 1937. I la Blancaneu amb els ocells del mas es rius, per
molt
què?
Molt maca, sí? És maca, sí, bueno, jo em reto, això em porta a la meva edat infantil, esclar. Què passa que això, aquest tros que ara sentíem,
sí?
És en anglès, i jo sí? El recordo en el doblatge sud-americà de l'època, amb allò de l'eres tu, mi príncipe sí? Azul, que això soñé, aquestes coses així.
No, perdona, Antoni, estàs confonent ara dues princeses.
L'altra, sí, és veritat, és veritat.
Aquesta és la Bella Dorment,
aquesta. És la Dorment, bueno, totes són iguals, eh? Totes hi ha una noia que canta i crida.
Sí, perquè el doblatge sempre...
El doblatge sempre era el mateix, eh?
Sí, sud-americà, sí.
El sud-americà, sí.
Això que jo vaig comprar, últimament, una versió remasteritzada per la meva mare, que me la va veure i li encanta aquesta pel·lícula i li encanten els enanitos, eh? Uh-huh. Això sí que ho vaig fer. Vaig regalar-li per Reis fa poc temps, un parell d'anys, em sembla que era.
Per tant, et remet a...
Sí, a la infantesa. A la infantesa, esclar. Aviam, és una pel·lícula tendra, és una pel·lícula bonica, jo trobo que és una pel·lícula molt agradable. És una de les tantes històries que Disney s'ha apropiat, per dir-ho així, per fer-ne la seva versió, però aquesta vegada jo trobo que ho va fer molt bé. En altres històries no m'ha agradat tant, eh? I, de fet, ha aconseguit que tots associem la història d'aquesta pobra nena amenaçada d'una madrastra terrible que s'ha convertit en el malson de moltes criatures i que també va ser el meu malson, eh? Aquella madrastra tan horrible, que
sí,
era una cosa que feia por, no? Era una experiència terrorífica. I aquesta noia passa una situació realment difícil que és inexplicable, que és allò d'estar morta en vida.
Tot un repte per la ciència,
home,
això.
Home, i tant, sí, bueno, la ciència aquell dia no treballava. No, però jo em va agradar molt això, llavors, fins que llavors la retorna amb un petó, que és la preciosa metàfora aquesta de que l'amor sempre venç en la vida, i a la vida real això és bastant així, perquè també a les últimes eleccions hem vist que la bruixa perdia i que l'amor guanyava, vull dir, els bons guanyen, no?
El Dalmas és sempre...
No, és una pel·lícula simpàtica.
Fent el seu apunt polític.
No, és una pel·lícula simpàtica, sí. que va haver de recordar tant en tant, al costat de moltes del Disney, que jo trobaria que discutibles, perquè són excessivament truculentes i massa ensucrades a vegades, però a mi és una pel·lícula que m'agradava. I els enanitos, eh? Allò de l'aiho, aiho, allò ha quedat per sempre a tothom. Això és l'imaginari mundial, allò de l'aiho, aiho, a casa a descansar.
Sí.
Els bons diuen a treballar, però jo dic a casa a descansar.
En molts contes de Disney ara segurament no passarien el sedàs del políticament correcte o amb els ulls, per exemple, d'una visió més paritària a nivell de feminisme, eh? Estic
no,
parlant.
Però aviam, penso una cosa. En el temps del nodo, que jo la vaig veure quan era petit.
Clar, era el que
costat,
hi havia, no?
Al costat del nodo sortia aquesta noia que parlava amb aquest accent sud-americà tan dolç, amb aquelles galtones vermelles i els enanitos els ocellets que sentíem ara fa un moment.
Ningú es preguntava
ningú
res.
Ningú es preguntava pel feminisme ni per res. Es preguntava, hosti, aquesta noia
jo
és maca.
Jo estic parlant d'ara, eh? Amb els ulls d'ara. No sé què em penses, Beorlegui, d'això.
Home, és molt discutible, eh? Jo haig de confessar que he estudiat bastant la figura de Walt Disney, que
sí,
la trobo absolutament apassionant i fascinant, malgrat, evidentment, que com a tota gran persona té les seves ombres, els seus aspectes més foscos. La Blancaneus va ser el seu primer clàssic. Si no hagués tingut èxit la Blancaneus, no es faria cap altre dels clàssics que després s'han fet. I, home, tenint en compte que es va fer l'any 1937 en plena gran depressió nord-americana, el mèrit que va tenir va ser immens. Va ser la gran bogeria de Disney i, de fet, els metges aconsellaven que els nens no l'anessin a veure, perquè veure una pel·lícula de 90 minuts amb color, que era una cosa impensable en aquella època, podia provocar ceguesa.
Què dius? O sigui, imagina...
Sí, sí.
Oi, els metges americans, perquè nosaltres en 90 minuts assentats ens hi estàvem. Ens estàvem a missa cada diumenge, vull dir que no.
Hi ha dos aspectes que heu tractat que a mi m'agradaria també també aprofundir, no tenim massa temps, però per exemple el tema dels malsons. A Disney, sí, efectivament, es va apropiar de bona part de la mitologia europea. Hem de tenir en compte que Disney tenia una gran debilitat, sobretot per Europa, i de fet els grans contes de fades procedeixen d'Europa, no només la Blancaneu, sinó també el Pinocho, la Bella Dorment, la Ventafocs o el Peter Pan. Però Disney, en el fons, suavitzava extraordinàriament els contes clàssics. És a dir, si atenem a la versió que van recollir els germans Grimm, publicada l'any 1812, i la comparem amb la versió de Disney, és una diferència abismal. Tenint en compte que la madrastra, per començar, mort, diguem-ne, carbonitzada, quan la conviden a ballar al ball del casament i li posen, diguem-ne, unes teies, diguem-ne, als peus perquè es fongui i mori de dolor agonitzant, passant per els tres intents d'enverinament de la madrastra del Blancaneus. Vull dir, per tant, hi ha molts elements que Disney va suavitzar, i no només, evidentment, el Blancaneus, sinó també molts altres contes. I l'altre aspecte del feminisme, clar, és evident, els temps han canviat moltíssim. Avui seria impensable una història com la Blancaneus, no? Però, com a tot, ho hem de contextualitzar en el moment en què s'ha fet la pel·lícula, però sobretot també el conte no és de l'any 1937. El conte prové del segle XVII, del segle XVIII, i recull la tradició europea, i per tant, tots els contes són políticament incorrectes. I jo afegiria, sortosament, sí, perquè també darrere el políticament correcte hem arribat a un gilipollament, i perdoneu l'expressió, que ens ha fet a tots... Sí, ens ha fet a tots, diguem-ne, com molt idiotes i molt cretins.
La dictadura dels papanates, tu, això.
Ah, això mateix. Mira, aquest papanatisme que és... està molt bé,
amb filtres, amb filtres.
Clar, i hem de posar tot en el seu context, en la seva boca, perquè si no, si hem de ser tan curosos per no ferir cap de sensibilitat i no contextualitzar, que és en el fons el que passa amb qualsevol obra artística o qualsevol obra literària, musical o cinematogràfica, ens trobarem que no podrem estrenar mai res, no podrem veure res, no podrem llegir res, ni podrem escoltar res, perquè tot estarà sempre sotmès a la dictadura d'aquest papanatisme.
Què volies destacar de la Blancaneu?
Bé, la Blancaneu es volia destacar moltes coses, evidentment. Va ser, com us deia, el primer clàssic de Disney en color, però sobretot la seva banda sonora original. Home. Heu comentat abans aquest Lai-Ho, i home, sí, a més hem de pensar que la Blancaneu va ser la primera pel·lícula que va tenir una banda sonora original comercialitzada. És a dir, abans de l'any 1937 no s'editaven bandes sonores amb disc. Va ser arran de l'èxit de la Blancaneus que es va comercialitzar per primera vegada la banda sonora. I de totes les cançons, òbviament, la més coneguda és Lai-Ho.
If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine, in a mine, in a mine, in a mine,
where a million diamonds shine.
De fet, a Disney van carregar 25 cançons, que són les que van composar en Leigh Harlan i en Frank Churchill, els compositors d'aquesta esplèndida banda sonora. Només se'n van aprofitar 8, perquè l'obsessió de Disney, perquè la pel·lícula no fos llarga, perquè no es fes pesada, va fer que, clar, moltes coses quedessin amputades. Però aquesta cançó entra per dret propi amb la banda sonora original, no només de la història del cinema, sinó, i el que és més important, de les nostres vides i de la nostra infantesa.
Un clàssic,
això,
i tant. Coneguem altres personatges de la setmana. Una actriu, un mite del cinema, Ava Gardner.
Hey, look, all the other animals around here are being fed. May I ask what time we get ours? You may not hear it among the other noises, but I'm beginning to rumble.
Demà farà 95 anys del naixement d'aquesta actriu coneguda amb un apel·latiu que detestava: l'animal més vell del món.
We talk with our eyes as we sit across the table. And why do we walk arm in arm whenever we are able?
Dalmases, tornes a riure per sota el nas.
És que m'agrada,
l'hem encertat aquesta setmana, eh?
Bastant. Aquesta dona se li podrien dir moltes coses. Aviam, la primera cosa és, tornant allò del feminisme, és que la definició de Louise Meyer era allò de l'animal més gran. Tampoc avui no colaria de cap manera, no? No colaria cap... Però vaja, li va quedar, i ella doncs no li devia agradar, i suposo que entenc que no li agradés que li diguessin animal. Però, en fi, hem de reconèixer que aquesta dona va tenir la bellesa com a trampolí per esdevenir actriu i per esdevenir una figura i una estrella, no? De fet, Louise Meyer, que devia ser heavy, quan la va conèixer, li va dir: aquesta noia no sap ni actuar ni parlar, però és senzillament enlluernadora. I li va oferir $50 la setmana i la va matricular a classes de dicció i d'art dramàtic perquè tenia un accent de Carolina del Nord que no en tenia ningú i perquè deia que no en sabia. Això dit això...
Déu-n'hi-do.
Perquè havia de ser... Però era dur. Esclar, tenia un negoci que aquell senyor havia de fer-lo funcionar.
Això ara,
avui dia, els liberals que triomfen tant ho entendran, això, eh? Però en realitat és una bona actriu i canta bé, que ja ho sentiu, que canta bé, eh? Sense ànim de polemitzar, sentint-li la veu original, algunes de les que avui es diuen actrius i altres actors que tenen suposades virtuts i canten, potser haurien de retirar-se i deixar-ho córrer. Perquè si aquesta noia no en sabia i va arribar aquí, poder anar a classe els aniria molt bé, no? Aquesta noia tenia, diguem-ne, va viure el moment del més mític i més bonic del cinema, pel meu entendre. Llavors feien pel·lícules que s'entenien.
Sempre ho dius, això.
És veritat. Era quan el cinema era una diversió popular generalitzada i la gent no anava al cine. El dematí anaven a missa, el diumenge, i la tarda segurament anaven al cine. I llavors hi havia uns actors i uns actius que eren estrelles mundials, que tothom els coneixia, la Mary Pickford i el Douglas Fairbanks, que li deien Douglas Fairbalance, també, perquè la gent aquí sabia un anglès de canyar. Però en el programa doble aquell que feien l'Espanyolà i després la bona normalment era de l'Ava Gardner. I l'Ava Gardner, que era molt guapa, és molt guapa, és veritat, però realment, veient-la i sentint-la cantar i actuar, quedes més amb l'actriu que no pas amb la senyoreta aquella preciosa. Jo recordo l'Ava Gardner moltes pel·lícules, però una que em té el cor robat és Mogambo.
Mogambo.
Mogambo, que fa un paperàs tremendo, boníssim, boníssim, i que és una pel·lícula, a més, aconsellable per totes. L'Albert, això ens ho pot explicar molt més bé, amb aquesta pel·lícula deliciosa en la qual surt un tio que jo admiro molt, que es diu Pockets, és un senyor que porta un llibre sempre a la butxaca, i quan li diuen d'on treu les idees, diu, és que jo leo libros, i hauria d'afegir, i los entiendo. Però a part del Pockets, que és un secundari preciós, i surt aquell famós incest de la Grace Kelly.
Oh, sí, que la censura aquí va dir... I va fer de les seves.
Però això és memorable, això l'Albert ho sap més bé que jo. No?
Sí, sí.
Ara aquesta senyora, a més a més, va tenir una vida sentimental, diguem-ne, que activíssima.
Intensa,
això mateix. Activíssima, l'estrella de la qual, després de Howard Hanks i Robert Taylor i Mickey Rooney, i fins i tot diuen que l'aspirant a president o el pre-president Kennedy es va casar i va viure una vida turmentada amb Frank Sinatra, que bueno, va ser una vida tortuosa amb els famosos idilis suposats amb Màrius Cabré, que ella deia una cosa així que era només va ser una nit, només va ser un error, lo de Màrius Cabré, podria ser. Eh?
Sí.
Però bueno, vull dir, en fi, aquesta dona es va fer estimar i el Sinatra es veu que l'estimava molt.
I era una molt bona actriu, tal com bé deies. Si els oients estan interessats en la trajectòria d'Ava Gardner, sobretot, i la seva relació amb Espanya, Marcos Ordóñez, el crític teatral, va publicar un llibre, Beberse la vida, Ava Gardner en Espanya, un llibre meravellós. I també Isaac La Cuesta va resumir l'estada d'Ava Gardner a Espanya a La noche que no acaba. Veure-li.
Doncs bé, corroboro efectivament totes les afirmacions que ha fet el nostre amic Antoni. Sí que és veritat que Mogambo, amb tota l'embolica haver-hi de l'incest per evitar un adulteri, el doblatge va convertir-ho en incest, va fer d'alguna manera o altra esmortellir la qualitat de la pel·lícula. A veure, d'acord, no deixa de ser un divertiment filmat per el grandiós John Ford, però només aquella escena en què, recordem que surt amb en Clark Gable, que era un actor, diguem-ne, dotat d'unes prominents orelles. Diguem-ne, només mirant aquella escena en què l'Ava Gardner mirant un elefant diu, on he vist jo aquestes orelles? Somriu amb aquell era sorneguer, dius, home, això val tot. Cert és que l'Ava Gardner, que certament sí, d'acord que els canons de bellesa han canviat, però continua sent enlluernadora. L'Ava Gardner la veus a Mogambo, a Melodies de Broadway, o a veus en aquell petit cameo que surt en aquesta pel·lícula, o La noche de la iguana, o Les aves del Kilimanjaro, o amb qualsevol de les pel·lícules que va fer, i certament resulta enlluernadora. Ella mai va creure en el seu talent, i és una llàstima, perquè realment en tenia molt, i moltíssim. Mai es va prendre seriosament a totes les qualitats cinematogràfiques que tenia. Per això he seleccionat una pel·lícula que, en certa manera, li resultaria com molt autobiogràfica, una de les seves grans aportacions al cinema, la pel·lícula de Joseph Leo Mankiewicz, La condesa descalza.
El de menos importancia. Dirijo la película y soy autor del guión. Me llamo Harry Davis.
Harry Davis. ¿No dirigió en cierta ocasión a Jean Harlow y a Carol Lombard?
Eso demuestra que va usted al cine desde que era una chiquilla. ¿Cómo recuerda mi nombre? Solo uno entre 10.000 aficionados podría recordar...
Recuerdo a otros también. A Lubitsch, a Fleming, a Van Dyke, a La Cava.
Debería creerme ya muerto, ¿eh?
María.
Aquest és en Humphrey Bogart parlant amb l'Ava Gardner en la primera seqüència en la que surten junts de La condessa descalça. Una pel·lícula meravellosa, rodada l'any 1954 per aquest mestre, que com he comentat es deia Joseph Leo Mankiewicz, i que explicava la història d'una ballarina, Maria Vargas, descoberta en un cabaret de Madrid a la que aquest director de cinema i un productor, diguem-ne, la rescataven de l'anonimat i la convertien en una gran estrella. La pel·lícula estava muntada en diversos flashbacks, al voltant, diguem-ne, d'un fet transcendent que ara no explicarem, però que d'alguna manera o altra reflectia tota la crueltat i la insensibilitat del cinema. I, sens dubte, la Maria Vargas podia ser perfectament l'Ava Gardner de la pel·lícula.
Fantàstica aquesta recomanació, la Condessa Descalza, per parlar d'Ava Gardner, i el tercer personatge és Josep Carreras.
De passar és difícil de digerir. I llavors el primer que passa és, i per què jo? Clar, és que això és la típica reacció humana, no? M'imagino. Què passa al cap d'un parell de dies?
Aquesta setmana ha fet 25 anys de la primera marató de TV3, que va recaptar més de 200 milions de pessetes a benefici de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna.
Dalmases, què diem de Josep Carreras? De fet, això que escoltàvem ara és una entrevista que ell va concedir al convidat d'Albert Om, i explicant això, que li van diagnosticar la leucèmia amb només 40 anys.
Sí, i llavors va fer aquesta fundació i va ser el primer que va proposar, suposo, fer una marató a TV3 que ha tingut un èxit important cada any. La idea aquesta em sembla molt bé, vull dir, aviam, quan una persona famosa té una malaltia o passa algun mal trago, la gent ho sap, ho coneix, i s'hi interessa i aboca i fa suport, etcètera, etcètera. I aprofitar aquest suport per fer un suport genèric al treball per millorar la qüestió social, és a dir, per intervenir en millorar la situació dels malalts, em penso que és positiu, és un gest i els resultats són espectaculars, perquè ja s'ha vist que aquesta gent treballa, aquesta de la Fundació és a Barcelona, és a Suïssa, és a Alemanya, als Estats Units, és a dir, van treballant i investiguen.
40.000 socis.
Sí, no, i té un institut d'investigació, Josep Carreras. Em sembla que això és digne de mèrit i caldria fomentar el mecenatge d'aquesta mena, amb gent que té una certa, diguem-ne, prestància i possibilitat d'incentivar-lo, no? Ara, aquí on vivim, és just, és lògic que particulars haguem de suplir amb diners sempre, amb tot? És a dir, aviam, jo ho trobo bé, però en principi, cada vegada que veig un anunci d'aquests a la premsa o a la televisió, on sigui, que per aquestes festes són habituals, que em diu que aquell any mengi, que aquella família se subsisteixi o que aquell malalt tingui medicació, depèn de mi, a mi em foto molt nerviós. Me'n recordo dels ancestres dels nostres polítics que administren a benefici seu la nostra misèria i, per tant, es queden els diners que haurien d'anar aquesta gent i em demanen a mi que supleixi tot això. Cada any això de la marató diu molt del país, no? Sí, però i com administra el país els diners? I com administren els diners? I una altra pregunta ara insidiosa i mala bèstia. Hi ha maratons a Espanya? I quan recapten? Jo diria que aquesta és una de les importants diferències. Ho deixo aquí, però em sembla que la feina de la Fundació Carreras és lloable, admirable
impecable.
I defensable. Sí, sí, sí.
Berlegui.
Ah, bé, jo estic d'acord amb aquest plantejament de l'Antoni, però em sembla que el més destacat no és allò que hauria de fer, diguem-ne, amb els diners públics, diguem-ne, per suplir tota aquesta sèrie de malalties, sinó precisament el gran coratge que representa que la societat civil tan important al nostre país, diguem-ne, estigui tan mobilitzada any rere any i complint els 25. A mi de Carreras m'interessa la seva sang, com clar, és la secció, diguem-ne, així de cine, i jo ets a portar, diguem-ne, una pel·lícula.
Sí.
I jo sempre vull destacar el fet de que no hi ha pel·lícules petites. A vegades pensem que les pel·lícules es divideixen en les pel·lícules bones, pel·lícules dolentes, pel·lícules grans, pel·lícules petites, però no hi ha cap pel·lícula petita, perquè a vegades la pel·lícula més tonta, més insignificant, que ha passat més desapercebuda, pot ser una pel·lícula que sigui la inspiració per canviar de vida. I això és el que va passar a l'any 1951, quan la Metro-Goldwyn-Mayer, en aquests, diguem-ne, anys gloriosos que abans comentava l'Antoni, en què, diguem-ne, les pantalles estaven plenes d'herois, de déus i de deesses, i no d'homes i dones normals i corrents i vulgars com ara,
sí.
Doncs va ser quan va estrenar una pel·lícula que es deia El gran Caruso. I va ser una pel·lícula que, evidentment, diguem-ne que d'alguna manera o altra s'inspirava en la vida del famós tenor italià de nom Enrico Caruso. Doncs bé, sembla ser que aquella pel·lícula va inspirar, diguem-ne, a tres personalitats. Una d'elles, un tal Plácido Domingo,
home.
Un altre, un tal Luciano Pavarotti, però sobretot la que sempre s'han recordat destacar és un nen que es deia Josep Carreras, que des del barri de Sants va veure aquesta pel·lícula, pel·lículeta, molt petiteta, però en el fons molt gran. El gran Caruso.
Il bella, no poco poco rilla, a passo la pella.
Estava protagonitzada per Mario Lanza, que va ser un dels últims descobriments precisament de Louis B. Mayer, abans de que el fessin fora de la Metro Goldwyn Mayer.
Sí.
La va coprotagonitzar amb l'Anne Blyce i la va dirigir en Richard Thorpe. És una pel·lícula que, evidentment, era un biopic de la Metro. Això vol dir que, fins i tot, tenia tantes llicències històriques que la pròpia família de Caruso va demandar a la Metro Goldwyn Mayer de dir, bueno, us heu passat aquí, diguem-ne, amb les florituras que heu passat. Però vaja, que d'una pel·lícula com aquesta tan petita te'n sortís el talent d'en Carreras i d'en Pavarotti, home, jo em sembla
només
que diu molt del cinema, no?
Ja val la pena. I
és
tant.
Clar que sí, clar que sí.
Walt Disney, Ava Gardner i Josep Carreras, els tres personatges d'aquesta setmana. Gràcies, Dalmases, gràcies, Beorlegui, fins demà.
Fins demà.
Adéu-siau, que vagi bé.
El suplement a Catalunya Ràdio.